piano. Vull parlar-ne d'aquells contes d'amor i fades que m'inventava per poder perdre el nord i ser aquell que guardava dos mil secrets entre coixins i no sóc qui pensaves i ara no sóc qui pensaves. No m'ho esperava. Feta la vida, el meu punt de partida, no sé fer millor. No m'ho esperava, no sé agradar a tothom. Mirant enrere he trobat la manera de ser qui sóc jo. Ha començat fent un gran salt amb un comiat i sento que res serà com ahir. On era fosc, la llum és aquí. No puc més, res era com m'havia promès. I sí, ja ho sé.
Bon dia, passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital després d'una contingència tècnica que hem tingut. Comencem el repàs a les notícies més destacades del dia d'avui en aquest programa que, com dèiem, per un problema tècnic hem hagut de començar-lo a aquesta hora. En qualsevol cas, d'aquí a un moment us explicarem que ha començat la campanya de vacunació al Baix Empordà. Us recordem ara que tots els titulars de la jornada d'avui els podeu recuperar a la nostra emissora i que en breu desenvoluparem les notícies més destacades del dia d'avui. Fem allò, una petita pausa curta i tornem de seguida. No marxeu.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, sóc l'Alícia de Sense Sal i volem felicitar Ràdio Capital per aquests 20 anys donant suport a la música en català. Per molts anys més i una abraçada molt gran.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
La Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals.
Informeu-vos-en al 972 300 228 o bé a garoïnada.cat. Les Garoïnes als restaurants de la Garoïnada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, soc Dolors Bassa, presa política i exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies. El meu missatge és per poder-vos felicitar per aquests 20 anys. Felicitar a tota la gent de l'equip, però especialment aquells que busqueu les notícies. Felicitar-vos perquè sou importants al territori i per la vostra trajectòria professional feu que cada dia Ràdio Capital sigui el referent de molta gent de l'Empordà i més enllà de l'Empordà. Felicitats i esperem que durant molts més anys pugueu tenir oients i persones que us escoltin de la mateixa o més que ara. Res més i desitjo que tingueu un bon any i sobretot molts més anys. Una abraçada groga i lila.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Us ho hem avançat als titulars. Avui s'inicia la campanya de vacunació contra la Covid-19 a la ciutadania en general del Baix Empordà, paral·lelament amb la vacunació dels professionals essencials. Concretament, començarà amb les persones amb gran dependència, amb grau 2 i 3 reconegut, i els seus cuidadors i cuidadores més directes o majors de 55 anys, Anna.
Es calcula que seran unes 400 persones dependents, a banda de les cuidadores. No cal que truquin ni es posin en contacte amb el seu cap, ja que s'ha contactat directament amb aquestes persones per citar-les. S'han habilitat 4 punts de vacunació fora del CAP. Els ajuntaments han cedit un espai amb facilitat d'aparcament durant un període llarg de temps i que permeti una circulació àgil. Aquests punts seran els mateixos per a la resta de la població, que es vacunarà progressivament en el moment que els pertoqui.
Hi ha punts de vacunació a la Bisbal, Palafrugell, Palamós i Torroella. Fem-ne un repàs.
A la Bisbal la vacunació serà al Teatre Mundial. A Palafrugell es vacunarà al Casal Popular de Palafrugell. A Palamós serà l'Estadi Municipal i, finalment, a Torroella, les vacunes s'administraran a Can Quintana. A banda, les persones dependents que segueixen el programa d'atenció domiciliària seran vacunades al seu domicili. A més, a partir de la primera setmana de març s'iniciarà la vacunació del col·lectiu de persones majors de 80 anys. Tampoc cal que es posin en contacte amb el seu CAP, ja que rebran la citació per la vacunació.
I a Calonge també s'habilitarà el Palau Firal de Sant Antoni per poder vacunar el personal de centres educatius.
Sí, a partir del dijous 25 de febrer el Palau Firal serà un dels punts de vacunació pel personal dels centres educatius. Es tracta de l'únic punt habilitat al Baix Empordà. Tots els professionals es podran vacunar voluntàriament entre dijous i divendres. En acabat aquest col·lectiu, el mateix espai es destinarà per la vacunació d'altres col·lectius professionals.
Doncs per parlar-ne, saludem l'Esther Viler, que és la directora d'Atenció Primària dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Senyora Viler, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Exactament, a dia d'avui, quines persones es poden començar a vacunar i quines són aquestes persones dependents?
Doncs bon dia. Avui es poden començar a vacunar, com has comentat, les persones que tenen reconegut el grau de dependència, tant l'1, el 2 com el 3, les persones grans dependents i també totes aquelles persones que encara que no el tinguin reconegut però l'han començat a tramitar, doncs també els podem vacunar.
Quines edats tenen? Quines franges d'edats tenen? O això de la dependència no entén d'edats?
Doncs mira, la dependència no va lligada amb l'edat, La majoria són gent gran, de més de 65-70 anys, però també trobem gent jove. Hi ha gent que té importants problemes de salut, etc, que tenen reconegut el grau de dependència 2-3 i poden ser nens, com poden ser gent de 20-30 anys. N'hi han pocs, però n'hi han.
Senyora Viler, ens han escrit oients que preguntaven que com pot ser que familiars seus amb molta edat, pacients de risc, pacients oncològics, encara no es puguin vacunar? Això és perquè no estan qualificats oficialment com a dependents?
Exacte. El grau de dependència és un tràmit que s'inicia des de cada família. Aleshores, hi ha uns barems i això es decideix amb un tribunal que és el que li otorga. Si les famílies no han iniciat el tràmit, no el tenen reconegut oficialment. Però aquesta gent jo el que els diria és que no pateixin, perquè estem vacunant primer aquestes 400 persones que tenim catalogades amb els seus cuidadors, però acte seguit comencem a vacunar ja a totes les persones que estan a dintre del programa d'atenció domiciliària i les persones que tenen més de 80 anys. De fet, aquesta setmana ens han arribat més vacunes de les que teníem inicialment previstes, amb la qual cosa estem ja trucant en aquesta gent que t'he comentat. Vale. Per tant, és qüestió de veure les vacunes que ens arriben i truquem amb més gent o en truquem menys, perquè sempre depèn de les vacunes que ens arriben. Pensa que totes les que ens arriben les hem de posar. Ens van arribar ahir i d'ahir fins divendres les hem de posar totes per al tema aquest de la conservació, no? Que tenim 5 dies des de que es descongelen.
Clar.
Amb la qual bueno, entre aquesta setmana i un parell o tres de setmanes més, jo crec que els tindrem a tots vacunats. Els de més de 80 anys, aproximadament.
Escolti, i ara li posaré un cas tipus de persona que sense ser antivacunes, no? Una persona gran, 82, 83, 85 anys, sense ser antivacunes,
sí.
Però és d'aquestes que diu, no, jo ja no vull vacunar-me, pels motius que sigui, com ho hem de fer per ajudar-la o per empènyer-la, convèncer-la que es posi la vacuna?
Bé, aquí l'únic que et queda de dir o explicar-li és que la vacuna ha demostrat que és efectiva amb unes xifres bastant elevades, superiors al 80-85%, que ja només posant la primera dosi sembla que al cap de 10-15 dies la immunitat ja comença a actuar. Per tant, quan ja tens la segona, doncs això que t'he dit, les xifres de superiors al 80-85%, i després que sobretot evitarà que agafi la malaltia greu. Amb una persona gran agafar la Covid, com que no saps si tindrà símptomes greus o no, és una mica una loteria, doncs home, em sembla que això és un argument força de pes com per vacunar-se. I després, moltes vegades, la gent té por dels efectes secundaris i, a veure, els efectes secundaris més freqüents són el dolor en el lloc de la injecció, això sí, i després, a vegades, fa una mica de febreta o fa una mica de mal de cap, però són símptomes passatgers que solen durar, en general, dic, sempre hi pot haver el cas particular, però en general duren com a molt 24 hores, i amb un paracetamol o un cada 8 hores, això desapareix, amb la qual cosa els dos dies pràcticament tothom està bé. Sí, n'hi ha, d'efectes secundaris, que tampoc els té tothom.
Senyora Vilert, s'ha dit que no cal trucar, que ja s'avisarà a les persones interessades. Ja se les està avisant, o de quina manera se les avisa? Per telèfon, se'ls escriu una carta, com s'avisa la gent?
En aquests moments estem trucant per telèfon, preguntant a tots si volen vacunar-se, i si es volen vacunar, doncs els oferim els dies que tenim habilitats per fer-ho. Val? Truquem. Sisplau, que no ens truquin al CAP, perquè se'ns col·lapsen les línies de telèfon i ens impedeix fer precisament les trucades de vacunes i també rebre trucades de pacients que volen cites o que tenen dubtes amb la seva salut. Truquem a tothom a partir de més de 80 anys. Val? Els grans dependents són uns 400 a la zona de nostra, i la gent de més de 80 anys són uns 4.500 aproximadament. Vull dir que tenim feina, però ho anirem fent. En el moment en què arribin els grups d'edat de menys de 80 anys, estem habilitant un sistema que la gent es pugui entrar en una web i pugui demanar hora. Val? Però això ja ho anirem explicant conforme ho tinguem preparat. Val? Però vull dir, en cap moment ells ens han de trucar, ni els hi donarem hora nosaltres si ells ens truquen. No, no. Vull dir que s'esperin, que no es quedarà ningú sense trucar, ni sense la vacuna, sempre que ho vulguin.
Per què s'han escollit punts de vacunació com el Mundial o Can Quintana, Torroella? Això té a veure, per exemple, amb la intenció de trobar punts emblemàtics o per quin motiu?
No. A veure, la nostra prioritat era que ens ajudessin els ajuntaments, com a vàrem fer amb la vacunació de la grip, no? Que això ens va facilitar molt la feina, que és treure el volum de gent de dintre dels CAPs, i els llocs s'han escollit en funció de si hi havia, el que nosaltres demanàvem era un lloc que ha de complir uns requisits, hi ha d'haver un punt d'entrada, un punt de sortida, hem de disposar d'un espai per poder fer el registre, un altre espai per poder vacunar, bueno, hi ha d'haver unes condicions. Després també demanàvem que hi hagués pàrquing per poder aparcar els cotxes, perquè bueno, tota la gent gran, dependent, etc., doncs han d'arribar amb vehicles perquè solen venir amb els seus cuidadors. I a partir d'aquí els ajuntaments ens han facilitat uns espais a uns altres. Aquí ja sí que nosaltres hem fet la demanda i ells ens han ofert, val? I ens hem intentat adaptar al millor que ens han ofert.
I la gent que no viu a Bisbal, a la Bisbal, a Torroella, Palafrugell o Palamós, on els hi toca? O s'han de desplaçar allà?
Sí, s'ha de desplaçar. Tothom s'ha de desplaçar en aquests llocs. Val. El motiu és la pròpia vacuna. Penseu que la logística que hi ha a darrere de la vacuna de Pfizer és molt grossa. És una vacuna que ens arriba a l'hospital, tenim 5 dies per posar-la. Un cop la tenim en el lloc on la posarem, s'ha de reconstituir, i un cop reconstituïda no es pot desplaçar la vacuna, diguem, amb vehicles a motor, per tant la gent ha de venir allà i disposem d'un parell d'horetes per posar-les. Mm-hmm. Vull dir que... I l'altra cosa és que de cada vial se'n treuen 6 dosis. Hem de tenir calculada la gent que vindrà. Clar. Per això els hem de trucar i els hem de tenir agendats, per calcular que tinguem tots els vials ocupats, diguem, o que els posem, val? Perquè no ens en pot sobrar cap vacuna, no ens ho podem permetre. Llavors, bueno, és una mica complicat, lligar tot això.
Sí, sí, no, entenc que això sí que les persones que no es poden moure seran vacunades a domicili?
A veure, les persones intentarem que la majoria vinguin en el centre vacunal. Per què? Per el que t'he comentat. pensa que anar a posar una vacuna a domicili, hem de lligar que quan anem a un domicili a posar la vacuna hi hagin 6 persones allà per posar-los la vacuna. Val? Per això que t'he dit, d'un vial són 6 dosis. Això complica moltíssim. Hem d'intentar veure, doncs, aquesta persona viu aquí, l'altra viu al pis de sota, l'altra viu al carrer del cantó, m'entens? Perquè un cop barrejat, només ens podem desplaçar a un altre domicili a peu. No podem agafar el cotxe, perquè si no la vacuna se'ns fa malbé.
Anava a dir, però això per quin motiu? Ja ho ha dit abans, que no es pot moure amb un vehicle motor. Per quin motiu no es pot?
Un cop reconstituïda, perquè es desestabilitza l'ARN que forma part de la vacuna. És un tema de la molècula, de la substància.
Val. Sí, sí, per tant, que no es pot sacsejar, per entendre'ns.
Exactament. Val. Molt bé, sí.
Val. Escolti, i què és el que els preocupa més que sigui difícil d'aconseguir en tot aquest període de vacunació?
A veure, el que ens fa patir una miqueta és que no ens arribin les vacunes segons la nostra previsió. Això és que estem lligats de mans i peus, vull dir, si no ens arriben vacunes hem de desprogramar agendes. I l'altra cosa és els recursos humans dels que disposem per fer-ho. Pensa que en aquests moments som el personal que estem a les àrees bàsiques.
Clar.
Si fem això, deixem de fer altres coses, no? I llavors, bueno, ens encantaria tenir moltes vacunes, posaríem molts recursos i en poc temps podríem vacunar tothom, però això és utòpic. Per tant, en funció de les vacunes que anem rebent, doncs anirem programant i anirem fent. I llavors s'allargarà més o menys la campanya en funció d'això. Ara, si poguéssim disposar de vacunes i de recursos, els tindríem a tothom vacunats bastant ràpid.
Mm-hmm. Perquè quantes ja vacunes fan falta al Baix Empordà?
Bueno, doncs si som 90.000 persones, no? Bueno, aquí hauries de treure la població de menys de 16 anys, no? Uh-huh. No te sé dir exactament, però són moltes, moltes vacunes, clar. Perquè són 2 dosis, per vacuna,
sí, sí,
també.
Sí, sí, està clar.
Però això, hem de pensar,
però això és amb la de Pfizer-BioNTech o amb totes? No totes són 2
bueno,
dosis,
la,
no?
Bueno, la de Pfizer i la d'AstraZeneca, que és la que estem posant als col·lectius, també són 2 dosis, eh?
Ah.
Les dues de les que disposem en aquests moments, totes dues són 2 dosis.
Esther Vilert, directora d'Atenció Primària dels Serveis de Salut Integrat del Baix Empordà. Jo crec que mai serem capaços, tots plegats, d'agrair-vos al col·lectiu mèdic la feina que esteu fent i com les esteu, com ho esteu passant en tot aquest any, però, de nou, gràcies per, a més de fer la vostra feina, d'explicar-nos-la als mitjans de comunicació.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia.
Vinga, adéu, bon dia.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Fem una pausa, de seguida tornem.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Soc Joan Manel Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà. Felicitats a Ràdio Capital pels 20 anys de feina. Feina en el territori. Felicitats al director, a tots els treballadors, no només els que esteu ara aquí, sinó que, a més, també els que vàreu començar aquesta emissora. Ara, aguantar 20 anys més i seguir amb la bona feina de sempre.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I ara mateix, en repàs en aquest programa informatiu. Ahir es van posar en marxa les noves restriccions. Ara es permeten activitats extraescolars i es permeten més activitats d'esport i a l'aire lliure. Per altra banda, però, ja es prorroguen la majoria de les que ja existien. El confinament comarcal, els horaris restrictius de restaurants i el tancament de comerços no essencials durant el cap de setmana. Per això, ahir al Supermatí vam parlar amb el president de l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro, el senyor Manel Canadell.
Manel Canadell assegura que s'esperaven aquest allargament de les restriccions al comerç. Explica que el tancament als caps de setmana i el confinament comarcal, tot i ser un petit avenç respecte al municipal, afecta les vendes de la gran majoria de negocis.
Actualment el confinament comarcal és una mica millor que el municipal, però tot i així el nostre flux important de clients i de visitants és de fora de la comarca. Bé, són petits passos, però que no acaben de fer que el comerç funcioni. Cal tenir en compte que el mes de febrer ja sempre és un mes fluix. Si li sumem això a tots els confinaments, doncs realment el comerç aquest mes, comerç de restauració, aquest mes de febrer seran uns números molt dolents.
Nadella explica també que esperen que es puguin recuperar les vendes a partir del mes d'abril, gràcies a la campanya de vacunació. Diu que fer un bon estiu és fonamental per evitar que molts negocis hagin de tancar definitivament.
I el que ens agradaria és que coincidint amb, amb el començament d'aquesta temporada que ja es preveu de Setmana Santa, maig i estiu, ja poguéssim tenir una certa normalitat, sumat en el a veure si d'alguna vegada per totes comencem a donar vacunes de manera generalitzada, sí. I l'esperança seria, doncs, això, que a partir del mes d'abril, doncs, nosaltres d'alguna forma ja poguéssim obrir d'una manera normal. Sí.
De fet, en aquest sentit, Manel Canadell explica des de l'ADEM que des de l'ADEM estan organitzant campanyes i accions de cares al postpandèmia.
Sí, són accions per reactivar el comerç. Una d'elles, per exemple, és la iniciativa The Village, amb la que es vol crear una nova marca que tregui el turisme de qualitat.
Des d'ADEM, en aquest moment, estem ja plantejant accions i solucions, com per exemple passen per la botiga al carrer, i altres que hem fet aquesta setmana, com el The Village, Costa Brava. Nosaltres ja anem treballant més intensament amb de quina manera ens posicionem en el postpandèmia.
Finalment, Manel Canadell es mostra optimista pel que fa als propers mesos i la temporada d'estiu.
El que tenim és moltes ganes de treballar i que ens vingui a veure gent, i estem veient que potser d'una manera més emocional que real, però estem veient que ve l'estiu, que ve el bon temps i que ve l'època bona nostra, i hem d'aprofitar que si això passa, que passarà, doncs tenir tot a punt per poder tornar a ser un lloc, doncs, capdavanter, a Platja d'Aro, en quant a turisme i comerç i restauració.
Gràcies, Anna. 8 del matí, 38 minuts. Santa Cristina d'Aro, vam conèixer ahir al matí, s'ha convertit en el primer municipi que adapta el planejament al pla director de la Costa Brava. El seu nou pla d'ordenació urbanística municipal, que també dona compliment a una sentència, desclassifica fins a 227 hectàrees de sòl urbanitzable, Eugènia.
Entre els projectes que s'enterren definitivament hi ha el de la Riera Molinets, on s'hi preveien aixecar més de 220 cases i dos hotels. El POM, que l'Ajuntament ha aprovat inicialment per unanimitat, tindrà vigència fins al 2030 i concentra els futurs creixements de Santa Cristina al voltant del nucli urbà. Seguint les directrius del pla director, el POUN també preserva part de les urbanitzacions de Sant Miquel d'Aro, Vall Repòs i els penya-secats de Rossamar. El nou pla de Santa Cristina d'Aro, que substitueix el que es va aprovar el 2018, és clarament reduccionista. El regidor d'Urbanisme, Josep Xifra, no amaga que la revisió del planejament ha estat complexa perquè damunt de la taula l'Ajuntament tenia tres condicionants.
D'entrada, el consistori havia de donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia que ja el 2013 va tombar aquell planejament i que obligava l'Ajuntament a desclassificar fins a 132 hectàrees.
El segon condicionant, de fet, també derivava d'aquesta sentència, perquè el TSJC va concloure que Santa Cristina no havia respectat les limitacions del pla director de l'Empordà i d'aquí l'obligació de reduir el creixement. Per últim, el consistori també havia d'adaptar-se a les directrius del pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. Amb tot això, no és d'estranyar que l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro subratlli que la revisió del POUM ha estat complicada.
Ara, però, el nou planejament ja és un fet.
De moment, el POUM ja ha rebut el primer aval del ple, que l'ha aprovat inicialment per unanimitat. L'alcaldessa de Santa Cristina, Lourdes Fuentes, ha subratllat que el document és fruit d'un procés participatiu molt intens, perquè s'han fet més de 200 reunions amb veïns i empresaris, i que, en paral·lel a complir els imperatius legals, també s'ha aprofitat per repensar el model de creixement del municipi.
I, finalment, per acabar, l'arquitecte i redactor del POM, Xavier Canosa, ha explicat que l'anterior planejament del 2008 grinyolava perquè responia a l'urbanisme d'abans de la crisi.
Exacte, per això, com dèiem, l'actual fa una reducció dràstica del model de creixement a Santa Cristina i arriba a desclassificar fins a 227 hectàrees de sòl urbà o urbanitzable. D'aquestes, en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia i seguint les directrius del pla director de la Costa Brava, se'n desclassifiquen 132 de sòl residencial i 42 de sòl urbà. Dins aquest darrer grup s'hi troben, per exemple, àmbits de les urbanitzacions de Sant Miquel d'Aro, Vall Repòs o tots els penya-segats de Rossamar.
Hi ha també altres circumstàncies. Per exemple, deies que els projectes que el nou planejament de Santa Cristina enterra definitivament, entre els projectes s'hi troba el de Riera Molinets.
Es tracta d'una zona on es preveu aixecar fins a 221 habitatges, dos hotels i ampliar-hi un camp de golf. Ara tot això queda esborrat. El nou POM també descarrega especifica àmbits dels sectors de l'estació Mas Pla, el Camí Vell i Belllloc. Xavier Canosa explica que el plantejament de Santa Cristina d'Aro tindrà vigència fins l'any 2030, en part perquè també es preveu que aleshores el Parlament hagi aprovat una llei de territori que pot canviar substancialment les regles del joc. Sigui com sigui, però, amb aquest horitzó 2030, l'arquitecte ja ha avançat que el creixement que es preveu per Santa Cristina d'Aro serà limitat. El POM calcula que durant aquesta dècada el municipi pot arribar a tenir 6.400 habitants i, en conseqüència, allò que fa el planejament és adaptar les zones de creixement de Santa Cristina d'Aro i, per tant, permetrà construir uns 1.300 habitatges nous, dels quals aproximadament 1.100 seran en solars ja classificats com a urbans i 203 en una nova zona a la banda del Ridaura.
El nou POM de Santa Cristina també assenta les bases perquè, d'acord amb els propietaris, l'Ajuntament recepcioni totes les urbanitzacions que hi ha ara mateix a Santa Cristina d'Aro.
De les 9 actuals, tan sols s'ha fet aquest tràmit en dues d'elles, que són Roca de Malvet i Mas Trempat. A les 7 restants, com que no estan recepcionades, l'Ajuntament no hi pot donar llicències per fer obra nova.
Doncs, Eugènia, gràcies per aquest repàs exhaustiu a aquesta aprovació imminent del POM de Santa Cristina d'Aro. I a les derivades conseqüències, 8:42... La policia local de Palamós ja compta amb un interí. En total seran 4 els que contractarà l'Ajuntament per poder fer front a la manca de personal, Sandrin.
Exacte. Aquesta solució no és del grat dels delegats a la Junta de Personal, que consideren que no tenen una formació completa i que se'ls explota laboralment. El regidor de Seguretat Ciutadana, Alfons Bartolomé, va assegurar durant la darrera sessió del ple municipal que seran 4 interins en total els que entraran al cos policial del municipi. La intenció del govern és reforçar puntualment la plantilla i cobrir determinats serveis, sobretot per als mesos d'estiu. Ràdio Palamós ha recollit les explicacions que Alfons Bartolomé va donar al ple sobre la planificació d'aquest any.
Ara mateix només tenim treballant un interí que està substituint a una persona que va marxar de la policia local de Palamós a una altra policia local i està cobrint la seva plaça. Vull dir que ara mateix només hi ha un sol interí. A partir d'aquí, el mes que ve, segurament entraran ja 2 interins més durant 8 mesos i després es centraran un mes segurament a l'estiu, que seran els 4 que tenim pensats per aquest any.
I quina formació rebran els agents, Sandrin?
Els agents han de passar unes proves selectives i realitzar un curs de 120 hores a l'Escola de Policia de Catalunya. La durada del contracte és de 6 mesos, no poden portar armes de foc i no poden realitzar totes les tasques.
Gràcies, Sandrin Bosanet. I més notícies. I encara parlant de policia, però en altres termes, perquè el jafrenc Lluís Aldeguer Carbó va morir dissabte als 86 anys. Aldeguer va ser el primer inspector en cap dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat restaurada i coronel retirat de l'exèrcit.
Segons ha explicat el diari de Girona, Aldeguer va ser tota la vida un enamorat de la seva professió i explicava que l'exèrcit era com una segona família. L'any 1953 va començar la seva carrera com a cadet de l'Acadèmia General Militar de Saragossa i aquell mateix any va jurar bandera i va passar a formar part del cos d'artilleria.
Crònica judicial. El TSJ desestima la indemnització de 3 locals d'oci nocturn a Platja d'Aro que es van clausurar el 2013.
Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs presentat per 3 locals d'oci nocturn de Platja d'Aro que demanaven una indemnització de 750.000 euros. El cas es remunta a 2013, quan el jutjat contenciós de Girona va ordenar el tancament d'aquests locals a causa d'una denúncia dels veïns, en el qual demanaven el seu tancament per no complir amb la normativa vigent. Però 8 mesos més tard van poder reobrir. Tot i així, els locals van denunciar l'Ajuntament per no presentar als jutjats la llicència que tenien, que hauria impedit el tancament forçós dels establiments. Ara, la patronal catalana d'Oci Nocturn estudia revocar la decisió del jutjat i així poder aconseguir la indemnització.
Gràcies, Paula. Són 8:45. El conseller de Promoció Econòmica i Turisme del Baix Empordà, Xavier Dilmé, ha presentat al matinal de Ràdio Palafrugell l'enquesta per la reactivació empresarial dels negocis del Baix Empordà, gestionada per l'Oficina de Reactivació Econòmica del Consell.
L'enquesta vol donar a conèixer el grau d'afectació del coronavirus a les empreses de la comarca. Un dels seus objectius és poder conèixer la situació real de les empreses del Baix Empordà per poder oferir eines i línies d'ajuda a mida de la situació. De la mateixa manera que servirà per confeccionar una proposta de mesures dins del pla de reactivació treballades amb els ajuntaments de la comarca. Segons ha explicat el conseller Xavier Dilmé en l'entrevista, l'enquesta tindrà en compte els diferents sectors empresarials i farà una classificació de les necessitats empresarials segons el sector al qual pertanyen. Així, es podrà conèixer les dades i previsions de cadascun dels sectors per separat. A més, el conseller Dilmé ha valorat així la situació dels sectors a Ràdio Palafrugell.
Bé, nosaltres aquí tenim, aviam, tot aquest comarca molt divers econòmicament. Sí que és veritat que tenim un sector que és el que tira i el que... el preponderant, que és el sector el turisme serveis, no? Per tant, aviam, aquí la patacada ha sigut molt important, no? Les dades dels ERTOs mateix, no? Estem a 17.000 persones en ERTO a finals d'any. Vull dir, en fi, no cal que expliqui com anar la temporada turística, no? En fi, és una situació greu, extremadament greu, més inclús que altres comarques del nostre entorn, i bé, això suposo que també serà una de les coses que ens dirà l'oficina, no?, de què hem d'intentar dintre de les possibilitats i de lo que nosaltres puguem fer.
Les empreses podran accedir a l'enquesta de 8 preguntes a través de la pàgina web del Consell Comarcal.
Gràcies, Paula. I en plana cultural us expliquem que l'Associació de Veïns i Amics de Calella convoca el 6è Premi de Conte Curt Escòdol. Quins són els requisits per poder-hi participar?
Per poder prendre part d'aquest concurs, les obres han de ser inèdites i cada autor només hi pot participar amb una obra de temàtica lliure que ha de tenir un mínim de 2 pàgines i un màxim de 4. La convocatòria està oberta des de mitjans del mes de febrer i es poden continuar presentant originals fins al 30 de juny. Les obres es poden presentar directament a l'Associació de Veïns i Amics de Calella per correu electrònic, tot fent constar en el correu les dades de l'autor. En cas que es presenti sota pseudònim, caldrà adjuntar-hi l'aplica. Les bases dels premis es poden consultar al web www.calelladepalafrugell.cat. En aquesta 6a edició, el jurat serà format per Marc Bosch, Josep Maria Fonalleres, Núria Martí i Guillem Terribas. El guanyador del premi es donarà a conèixer durant el mes d'agost de 2021 i rebrà 300 euros. D'altra banda, si el jurat ho considera oportú, el finalista es premiarà amb 100 euros. A més, les obres premiades seran publicades a la revista Escòdol. En l'última edició, la de l'any 2020, el conte titulat Les sabates de l'àvia Eloà, de Roger Sunyer, en va ser el guanyador, mentre el lector de confiança, de Sònia Sorada, va ser el finalista.
Gràcies, Paula. Música de Judith Nederman per acabar el repàs informatiu del Supermatí.
¿Qué te importa si lo digo así, si tú dices así, si lo fácil? Lo importante es que el corazón, es que el tu corazón, sin yo, sin ti, sienta que la...
Divendres es va publicar Aire, el quart disc de la cantant Judith Nederman, el primer que fa pràcticament tot en llengua castellana. En Marc Clapés va parlar amb ella. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia. Doncs sí, la Judith ha tret nou disc i en poques hores ja era número 1 de vendes a l'estat espanyol.
Te importa si lo digo así, si tu dic així, si ho fas.
Ens ho explicava d'aquesta manera, com ho va viure.
No m'ho creia, és que no m'ho creia. Vaig dir, però com? De fet, em va trucar una amiga i em pensava que m'estava fent broma. Jo no entenia, que, perquè em deia número 1. Em va dir, t'he de dir número 1 o t'he de dir Judith? I jo, què? Jo pensava que em feia broma perquè havia sortit el disc, perquè em va despertar. I al cap d'una estona, obro el WhatsApp i veig, saps, tot l'equip que em deien, felicitats, està el número 1.
Aquest ha estat, com hem dit, el primer disc en castellà i va ser el músic Alejandro Sanz qui va animar-la perquè ho provés. El treball s'havia de publicar l'any passat, però va aparèixer la Covid pel mig i finalment ho ha fet aquest 2021.
Gener de 2020 vam anar a gravar l'estudi un mes sencer, que encara el Covid no havia arribat, i vam estar allà molt tranquils i en una bombolla. I això va ser gràcies a Universal, perquè jo mai m'havia pogut estar un mes en un estudi. Realment és un luxe. I crec que el disc també respira aquesta calma, perquè el vam fer amb molta calma, saps?
Sí.
I això jo crec que és d'agrair i que es nota. I al febrer vam fer el màstering, però llavors amb el màstering a la mà va i arriba la pandèmia i el confinament i tot. Llavors clar, la idea era com potser treure-la a principi d'estiu, però de seguida ja es va com desestimar perquè vam pensar, ostres, aquesta pandèmia es començava a cansar-la tot i vam dir, doncs esperem.
El disc inclou una cançó en català al costat de la seva germana Meritxell. Ens ha explicat també com és d'especial la cançó Jo et canto a tu i a qui va dedicada.
Jo sempre he fet cançons per gent que m'estimo. A la Meritxell el primer disc li vaig dir que el voldria que fossin aquí, després tinc una cançó de Mireia... no sé, m'agrada molt fer odes, no?, a persones concretes. A la meva mare li devia perquè, bueno, a part de ser la meva mare, que amb això ja ho dic tot, doncs sí. És una persona molt especial i que ha tingut molt a veure amb el meu recorregut musical. O sigui, m'ha ajudat sempre molt, m'ha posat molta música, o sigui, sento que tota la música que tinc a dins és gràcies als seus discos, no?, que ens posava de petites a tot volum i com ella disfruta de la música m'ha fet gaudir de la música a mi com ho faig també. I això, i tenia moltes ganes de fer-li una cançó i així a poc a poc doncs vaig fent tics a tota la família. Ara també li vaig fer una altra cançó al meu pare i ara estic preparant una altra per bé, bueno, no em vull avançar per si m'escolten, però vaig fent a tots els membres de la família.
Sientes que te pasan demasiadas cosas. Mientes cuando te pregunto.
La majoria de les cançons d'Aire són en castellà després de la proposta que li va fer, com diem, Alejandro Sanz, i la inspiració, doncs, va ser molt gran. Va aparèixer una cançó, la inspiració de la primera cançó, i a partir d'aquí van anar naixent totes les altres. Es va mostrar també ella molt sorpresa de la manera que no ha canviat el seu estil musical, tant que canti en castellà com si cantés en català, que segueix mantenint l'esperit viu de les seves cançons. A finals de març presentarà el disc a Girona i també a Barcelona, tot i que ja va tancant alguns concerts. Encara tot és una mica incert. També hem volgut saber com serà la seva gira de presentació, en quin format la farà, i això ens ho explica.
Els dos concerts de presentació, que són el 26 de març al Festival Estrenes de Girona i el 27 de març al Guitar Festival de Barcelona, aquests dos concerts vaig amb tota la banda i vindran convidades i seran dues nits com por todo lo alto, diguéssim.
Sí.
I després, a mesura que anem tancant concerts, que ja estan sortint moltes dates, ens anirem adaptant. I alguns llocs hi aniré sola, alguns llocs hi aniré duet, alguns llocs hi aniré trio, quartet, vull dir, farem una mica el que puguem.
El disc es pot adquirir a través d'iTunes, però per comprar-lo en format físic encara haurem d'esperar fins al 19 de març.
Doncs resum d'aquesta entrevista que va mantenir en Marc Clapés amb la Judit Nederman, entrevista que podreu recuperar a radiocapital.cat i també al portal musical que ha dit en Marc Clapés, que és el Primera Fila.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
És dimarts, i si és dimarts vol dir que parlem de tecnologia amb en Josep Lluís Vidal. Què tal, com està, Josep Lluís? Feia dies que no parlàvem, eh?
Sí, uns quants, no?
Doncs sí, mira, això és el que té a treballar molt, que el programa el fan altres persones, però ja està bé. Escolta, no tenim massa temps, per bé que com que hem tingut problemes al principi ens podem allargar una mica si fa falta, però avui volem parlar de WhatsApp, que torna a la càrrega amb les noves condicions de privacitat una altra vegada, Josep Lluís.
Ai, sí, és que parlar de WhatsApp és parlar de coses d'aquest tipus cada setmana gairebé, últimament, la veritat. Ai, em pots baixar una miqueta la música? Perquè em sento que
doncs
pràcticament
mira,
no em sento a mi mateix.
Ara? Millor?
Una mica millor, sí. Gràcies. Deia això, no? Que cada setmana estem parlant de WhatsApp perquè notícia és... WhatsApp és notícia gairebé cada setmana. A veure, segurament tothom recordarem que fa un... no sé exactament quan, però unes quantes setmanes parlàvem d'aquest nou missatge que sortia a gairebé tots els usuaris de la plataforma, per no dir a tots, en el que demanava que acceptessis les noves condicions de privacitat, perquè si no, doncs, a partir d'un dia concret de febrer, no recordo quin era, havia de ser aquest mes de febrer, doncs si no les acceptaves, deixaries de tenir WhatsApp, deixaries de poder continuar utilitzant la plataforma. Clar, evidentment, hi va haver moltíssima gent que sí que va acceptar aquestes noves condicions sense mirar-les gaire, jo diria que la majoria, entre els quals m'incloc, però també hi va haver moltes altres que van posar el crit al cel i van protestar i van dir que és això, que com pot ser, doncs, que ara li donem permís gairebé per tot a WhatsApp, és a dir, a Facebook, perquè comparteixi precisament amb Facebook, amb la altra xarxa social del grup de Mark Zuckerberg, totes les nostres dades, tot el nostre moviment, o gairebé tot, si no tot, gairebé tot, el que s'origina en aquesta plataforma. dades de contacte, missatges, etc, etc, etc. Val, davant de tot això, què va passar? Van passar dues coses. Una, que la competència va començar a créixer. Telegram, Signal, sobretot. Sobretot Telegram, que va anunciar precisament al cap de pocs dies que havia superat ja, sembla que eren els 400 milions d'usuaris a tot el món. Encara lluny, per això, dels 2.000 que té WhatsApp, aproximadament.
Sí, però déu-n'hi-do el creixement, eh?
No, és que a més el creixement va ser... em sembla que vam parlar de que havien aconseguit en una setmana 25 milions d'usuaris nous. O sigui, puntes d'aquestes que són una mica impressionants.
Clar.
Després també va passar una altra cosa, i és que WhatsApp va dir, què passa? Què està passant? No tant per al creixement de Telegram, que potser també una mica, però també per tota la polèmica que es va originar entorn a aquesta decisió en mitjans de comunicació, en fòrums, a tot arreu. No? Una mica l'opinió pública es va posicionar en contra, no?, d'aquesta nova política. Per tant, vam parar màquines i van dir, val, escolteu, el que farem serà reflexionar una mica i a veure com ho encarem. Doncs mira, ja han acabat de reflexionar. Perquè han dit que el 15 de maig això tira endavant sí o sí i que de nou tornarem a tenir els que no han acceptat les noves condicions de privacitat, que tampoc varien gaire, senzillament diuen que les han explicat una mica millor, és a dir, no és que les hagin canviat, sinó són les mateixes, però potser amb un altre llenguatge, i que serà el 15 de maig quan definitivament, si no has acceptat aquestes noves condicions de privacitat, no és que t'eliminin el compte, aquesta sí que potser és una novetat respecte a l'avís de fa unes setmanes, sinó que directament el que passarà és que quan obris l'aplicació et sortirà un missatge de has d'actualitzar el teu consentiment, i si no, doncs no podràs fer absolutament res amb l'aplicació. A més, diu WhatsApp que aplicarà a aquesta nova situació la seva política de comptes inactius, i això vol dir que si no fas res durant aquest temps amb l'aplicació, per tant, és que no podràs fer res perquè no podràs ni llegir ni enviar missatges, al cap de 120 dies, 4 mesos, el compte serà esborrat automàticament.
Carai, tu.
Són els reis.
Sí. Exacte. És el que té l'hegemonia. Més coses, els bitllets d'autobús de Madrid ara es podran pagar amb Google Pay.
Sí. Això, sobretot, és una prestació, una funcionalitat, una característica que està incorporant Google, sobretot als Estats Units, a les principals ciutats dels Estats Units, i ara també arriba a altres ciutats del món, entre elles a l'estat espanyol, de moment només a Madrid, cosa que jo crec que també fa pensar que Barcelona tampoc trigarà gaire, però de moment sí que s'ha confirmat que d'aquí unes poques setmanes serà amb els autobusos, només els autobusos, no tot el transport públic de Madrid, només els autobusos es podran pagar amb Google Pay. Google Pay, per qui no ho sàpiga, doncs és el sistema de pagaments de Google amb el que es paguen tots els serveis que tu tens contractats amb Google. Si tens un pla de més capacitat en el Drive, si tens aplicacions que has comprat per el teu Android, etc. Vale, és un compte únic, doncs, com podria ser el de iTunes o qualsevol altra plataforma. M'ha semblat curiós el fet, doncs, bé, que és un primer pas, no?, per una mica també integrar tots els pagaments amb un sol dispositiu, com és el telèfon mòbil, no? Algunes experiències d'aquest tipus ja s'estan fent en algunes companyies de transport públic, però clar, totes depenen de la seva pròpia aplicació. No estem parlant d'una aplicació o d'un ecosistema gairebé, millor dit, com és Google, que pràcticament el té tothom, per no dir tothom, no?
Exacte. Escolta, i per acabar, parlem de Clubhouse, que és aquesta nova aplicació, aquesta nova xarxa basada en àudio. Jo ja sóc soci de Clubhouse. Bueno, soci...
Això no te n'ha preguntat. Tu l'has provat ja?
Sí, sóc usuari de Clubhouse, però encara no l'he provat, perquè em van convidar, em van enviar una invitació, m'hi vaig registrar, però no l'he ni obert encara, la veritat, no he tingut temps.
Val, doncs jo el que puc parlar és per referències, que sí que he tingut, jo tampoc l'he pogut provar, entre altres coses perquè no tinc iPhone, i ara doncs està restringida als usuaris d'Apple només. Mm-hmm. Crec que això no trigarà, i espero que tampoc trigui gaire en canviar, i que l'obrin també als usuaris d'Android. Val, Clubhouse és una xarxa social que no és nova, tampoc és que tingui gaire temps, però que vull dir que no va néixer ahir. I el que passa que aquí, a l'estat espanyol, es comença a parlar ara, fa molt poquet, fa poques setmanes. És una xarxa social basada, això, en converses, en temps real, sempre, amb àudio. És a dir, hi ha una persona que organitza un esdeveniment, una xerrada, una conferència, un debat, digue-li com vulguis, convida a altres persones, conversa, i llavors hi ha com pràcticament entre dos i tres rols, no? El moderador o l'organitzador, l'anfitrió de l'esdeveniment. També existeixen les persones convidades per participar en aquest debat, en aquesta conferència col·loqui, i després els espectadors, els que només poden escoltar què s'està dient en aquest grup, no? Evidentment el moderador és el que té poders per atorgar uns permisos o no a d'altres persones, perquè si no, clar, parlar d'àudio, si ja és difícil seguir una conversa per WhatsApp o en un xat, imagina't si no hi hagués una mínima moderació, un mínim control sobre l'àudio. Caldrà veure com evoluciona tot això, perquè alguns diuen que encara és, i de fet jo també ho comparteixo, que crec que encara és molt aviat per veure si realment és un nou paradigma a les xarxes socials o s'ha convertit en un bluff que pot desaparèixer demà. No ho sé.
Sí, de fet, et diré que estic intentant veure alguna conversa o escoltar alguna conversa i és clar, no veig molta gent que participa en converses, però no, clar, són converses acabades, diguem-ne, i no es poden recuperar o no es poden recuperar. Bueno, seguirem l'evolució d'això de Clubhouse, aviam com pinta, i valorarem també si Ràdio Capital ja ha de tenir un usuari allà creat.
Mira, ni que sigui per xafardejar estaria bé.
Sí, doncs, escolta, crearem l'usuari de Ràdio Capital, perquè ni que sigui perquè no ens prenguin el nom.
també.
I després ja en parlarem. Josep Lluís, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé, bon dimarts.
Fins la propera setmana. Josep Lluís Vidal, amb ell repassem les últimes fites de l'àmbit de la tecnologia i de l'oci digital, just abans d'acabar el supermatí d'avui, que acabarem ja res, ara mateix. Supermatí una mica accidentat en el que us hem explicat, que el Baix Empordà ja comença la campanya de vacunació més enllà de les persones de les residències i del personal sanitari. També us hem explicat que van entrar en vigor noves restriccions que permeten activitats extraescolars i també esportives. També us hem explicat d'una manera molt detallada, amb un informe molt exhaustiu, com Santa Cristina d'Aro ja ha aprovat el seu primer POUM municipal adaptat al nou planejament de la Costa Brava i que desclassifica 227 hectàrees de sòl. També us hem explicat que la policia local de Palamós ja compta amb nous efectius. Us hem parlat de Lluís Aldeguer, que és el jafrenc de Jafre, que va ser primer inspector en cap dels Mossos d'Esquadra, i de com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat la indemnització que reclamaven tres locals d'oci nocturn de Platja d'Aro que van ser clausurats el 2013. I finalment us hem parlat també d'aquesta oficina de reactivació del Baix Empordà, que ja està en marxa, està funcionant, i del primer premi de la sisena edició del Premi de Contes Curts Escòdol. I al mateix temps hem repassat també una mica l'entrevista que en Marc Clapés va mantenir amb la Judit Nederman, que presenta nou disc. I a les 9 i 3 minuts, abans de tancar el supermatí d'avui, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps.
Molt mica en mica esperem que es vagi acabant l'episodi de pluja de fang i entri a joc la variabilitat tan típica amb l'obertura de clarianes que hem de preveure de cara a la tarda, tot i que serà molt escassa i el sol serà molt car de veure avui i no acabarà de fer net. Per temperatures no esperem molt de fred i la forquilla mínima i màxima serà una mica més àmplia que ahir, amb 7 graus mínims i més de 15 màxims a la comarca.
Gràcies, Marc Vilà. La previsió del temps també puntual, com cada dia, i que podeu recuperar també al nostre web. Gràcies per la vostra confiança, gràcies a l'equip que fa possible aquest programa, en Dani Cortés, en Josep Lluís Vidal, l'Eugènia Güell, l'Anna Salvador, l'Albert Aparicio, la Sandrine Bosanet, la Marc Coll, en Gerard Escaig, en Marc Vilà, la Paula Balsebre i la Paula Brines. I tornarem demà puntualment a les 8 amb en Dani Cortés. Mentrestant, recordeu que si voleu estar al dia de tot el que passa a la nostra comarca, podeu fer-ho a través de Ràdio Capital .cat. Que vagi molt bé, bon dimarts.
Supermatí amb en Miquel 40.
Per cert, ara a partir de les 9, fórmula musical, la fórmula amb la millor música del món, amb l'Àlex Mat, a partir d'ara mateix. D'aquí no res. Adéu-siau.